11 i 53 minuts. Anem amb uns 35 minuts de retard, però Cristina Martínez ha tingut, i en aquest cas ho volem dir així, perquè aquest trencaclosques només pot funcionar amb l'equiescència, que dirien en castellà, de tots i cadascun dels representants de les forces polítiques que s'avenen a intentar conciliar actes públics, entrevistes als mitjans, etc etc. Cristina Martínez, bon dia i bona hora.
Bon dia.
A veure si la memòria no em falla.
Sí.
Ens situem a l'octubre del 2012, aproximadament.
Sí,
quan en una audiència pública de l'alcalde Miquel Forns, en acabar aquella audiència pública, va prendre la paraula una senyora.
Sí.
Aquesta senyora era Cristina Martínez, i deia: soc Cristina Martínez, que és un altre també dels apel·latius pels quals s'ha conegut a Cristina Martínez. No hi ha hagut torn de preguntes a ple municipal en què no s'hagi escoltat: soc Cristina Martínez, de la Plataforma per uns Impostos i Serveis Justos. Tot això va néixer l'octubre del 2012.
Sí.
Cristina Martínez, propietària d'una joieria, o treballava en una joieria?
No, tinc un taller de joieria.
Té un taller
soc
de joieria.
Soc joiera de professió.
Sou joiera encara?
Sí.
Joiera. I suposo que, no sé si encara hi ha temps pel taller.
Home, ara mateix, per la campanya, estic agafant les meves vacances.
D'acord, d'acord. Però no ha deixat el taller Cristina Martínez en tot aquest temps. Amb 26 anys de ràdio, no és el primer cop, tampoc, que una agrupació de ciutadans, una plataforma, acaba convertida o bé en llista política o bé en agrupació d'electors.
Sí.
El darrer cop que teníem Cristina Martínez aquí, ens va dir: volem ser una agrupació d'electors, tenim uns objectius molt concrets, i com a agrupació d'electors neix en aquestes eleccions i mor en aquestes eleccions.
Sí.
Després estarà per veure si hi ha un camí polític o no hi ha un camí polític, però vos sou una de les persones que no només ve de Bellnou, sinó que obertament dieu que aquí no hi ha ideologia.
No, nosaltres no tenim cap mena...
Es pot dir així, això?
Sí, nosaltres no tenim cap mena d'ideologia política, per la qual cosa, o doctrina política, com vulguis dir, perquè la nostra fita és uns impostos, serveis justos, el compliment de normatives, la qualitat de servei pel que pagues, i això creiem que és la base fonamental per la qual té que qualsevol municipi o qualsevol organització municipal té que funcionar. A partir d'aquí, que si això funciona i això s'aconsegueix amb el suport del ciutadà, doncs realment després ja poden afegir-se ideologies polítiques, però si tot no té verdaderament un equilibri natural, és a dir, que no tingui un excés de pressió fiscal o un excés de deute o un excés de falta de serveis o un excés de falta de normatives, és a dir, el client és el ciutadà i el ciutadà necessita rebre el que paga en aquest cas, i a partir d'aquí és la nostra ideologia.
O sigui que esteu parlant des del pragmatisme més absolut?
Més absolut.
Més absolut.
Sí.
I per tant, aquelles persones que a Cristina Martínez li puguin dir: escoltin, i vostè, si els pregunta algú per la qüestió del sobiranisme i de la independència, o arribi el 24 de maig i després els ajuntaments es moguin peces per crear majories sobiranistes o no, o el 27 de setembre s'apeli un determinat, Cristina Martínez té contesta a qualsevol qüestió relacionada, per exemple, amb un dels temes de l'any, òbviament, que pot ser el sobiranisme i la independència?
Bé, nosaltres a través de, a nivell municipal, no ens abstindrem. O sigui, la nostra formació, la nostra agrupació d'electors, a dintre hi ha moltes persones implicades de ben amunt que no tenen diverses opinions al respecte. I la nostra unió és justament l'abstenció cap a aquest tema, no? És a dir, no és la fita en la qual ens presentem en les eleccions. Ens presentem pel que li he comentat abans.
Mm-hmm. Voleu exercir la política sense identificar-vos massa amb com s'ha exercit la política fins ara?
Sense ideologia política, exacte.
Perquè
creiem que ha sigut un excés. A vegades hi ha un excés de justificació a la doctrina política.
En quin sentit?
En el sentit que és fàcil posar uns principis ideològics que moltes vegades no estan evolucionats, no? Que realment molts venen d'èpoques de fa molts anys i que semblen ser l'excusa perfecta per seguir fent les coses de la mateixa manera, quan les coses és clar i visible que necessiten un canvi, i sobretot de gestió, perquè si no estàs anclat amb la discussió de sempre i no guardes energies a evolucionar el que la gent pateix, el que pot ser millorable i el que simplement té que funcionar.
Abans d'arribar en aquest moment, i no per establir comparances, Cristina Martínez havia exercit, no sé, de presidenta de comunitat de veïns o en algun càrrec en què d'alguna forma ostentés una certa representació de comunitat?
Sí, jo vaig començar farà ben bé 5 anys en el poble que jo visco, que és el poble de Garraf, que pertany aquí a Sitges. Vaig començar com a presidenta del club esportiu. El club esportiu que tenia molts problemes econòmics,
sí.
Tenia problemes de gestió, problemes de personal, i bé, ningú s'hi volia posar, i vaig agafar aquest desafiu, no? Aleshores, amb un any i mig que vaig poder-hi estar, amb un any i mig vaig netejar les finances del club esportiu, vaig arribar a acords amb els problemes de personal que hi havia, i bé, vam inclús evolucionar a fer unes certes inversions.
En un any i mig?
En un any i mig,
sí. Quin deute tenia aquell club esportiu, ho recordeu?
El problema que tenia el club era un treballador que estava denunciat en el club per falta d'haver tingut un contracte en condicions i tal. Aleshores es va negociar, teníem a perdre bastants diners amb aquest problema, sí.
és a dir, el treballador tenia molts motius per denunciar i que anés bé el procés.
Bé, a vegades amb aquests clubs que són sense ànim de lucre, que es dedica a la gent sense, diguéssim, amb tota la seva bona fe, a vegades les gestions costen de que les portis amb una certa professionalitat. I bé, hi havia aquest problema. Aquest problema era aquest treballador amb una denúncia, també hi havia un deute i s'havia de pagar. Aleshores, el deute era un deute no massa gran, però sí que els 40.000 euros afegits de l'acomiadament d'aquest
treballador
sí que va ser un incrementar un problema.
Però bé, vau arreglar parlant?
No, vam arreglar negociant amb diners.
Negociant amb diners.
Sí, sí. No, intentant que no fos tot el que tenia raó el senyor, i vam intentar arribar a un acord, és a dir, una mediació, una negociació. Vam arribar a la negociació, no vam arribar a judici, i al final es va sanejar. Després tota la gestió de dintre del club també. No? Una mica...
Un ajuntament s'assembla bastant a un club?
Home, té serveis, té quotes dels socis, i al mateix temps també té les despeses, no? Les despeses que són les que són. Al final tot té una relació amb l'equilibri. És a dir, tu has de gastar per lo que ingresses. Si tu estires bé els ingressos que tens, és a dir, optimitzes molt els recursos, analitzes les possibilitats que pugui tindre millors subcontractacions, etc., tot això et condeix més.
Ens ho poseu molt bé, però mai veu demanar als socis una derrama?
No.
No.
No, no, no. Vam acabar demanant un préstec que just ara s'acabava, un préstec, i a més tot això va estar sense quasi bé augmentar les quotes, no? Va ser, bueno, una fase que va quedar bé. Sobretot feia molta mandra als que vinguessin, doncs, trobar-se un conflicte laboral, tindre que negociar. Això és molt dur, això és molt dur.
Ens aturem un moment aquí per si, quan Cristina Martínez va saltar a l'arena pública sitgetana, sí. Va tenir sobre la taula dues preguntes, una d'elles és molt clàssica: qui sou, d'on veniu, allò de dir qui és aquesta senyora,
sí.
D'on ve, que aquesta, sí. En seria una, i una altra, si sou una dona de caràcter.
Home, en principi, sí, no tinc... Dec ser una persona de caràcter, sí. O com a mínim, no...
Si no us arronseu.
No m'arronso, això mateix.
Es pot dir així?
Es pot dir,
no
així.
Us arronseu.
Sí. Intento que no.
Intenteu que no.
A no ser que la força sigui major, tampoc.
D'acord. Però, és a dir, no valenta per enfrontar-se als molins de vent, però no us arronseu.
Ah, això mateix. D'acord. Hi ha molt camí per fer. Sent...
I heu hagut, suposo que, no sé si dir, donar-vos a conèixer el moll de l'os de Sitges... que suposo que per una veïna de Garraf continua sent, doncs, l'aterratge al nucli urbà de Sitges i dir: soc, sí, sí. Cristina Martínez i vinc de Garraf.
Aquí està, suposo, el coratge que deia del meu caràcter, no? En principi, jo no sóc una persona de complexes, no. Em penso que si les coses sóc, ho sóc, i si després d'aquesta presidència del club esportiu, després vaig ser presidenta de l'associació de veïns, perquè també va ser una situació complicada en el poble, perquè és un poble que està molt distanciat i tal, i aleshores vaig pensar que tu no pots procurar un bé per tu a través d'una associació sense mirar un global. El global és Sitges, el global som tots, i vaig posar-me fil a l'agulla per intentar integrar tots els problemes de manera global, o totes les solucions, es miri com vulgui.
Què ha passat des d'aquell octubre del 2012? Quan va començar a néixer aquesta plataforma per uns impostos i serveis justos? Quan en el seu moment també, dins la plataforma que agrupava moltes associacions veïnals, també va haver moments d'una certa incertesa sobre qui capitalitzaria diguem-ne l'argumentari de la, sí, de la plataforma en el seu moment, es va superar allò i sí, després es va continuar endavant. Com ha anat evolucionant tot?
Bé, un cop ja constituïda la plataforma forta i d'una manera treballada, amb molts anàlisis fets i molta feina feta, per poder-te plantejar de cara a cara amb regidors, amb interventors, amb secretaris de l'Ajuntament, amb oposició, amb govern, etc., tens que estar o preparar-te o si no, no tindràs un argument fort per subsistir. Aleshores, per subsistir, nosaltres vam fer aquesta aposta amb la qual ens va donar el resultat. El resultat de que vam tindre una gran sorpresa de trobar-nos en l'altra part del camp, diguéssim, de joc, persones que no vam creure finalment que estaven a l'alçada de les circumstàncies. El que li estic dient és govern i oposició. En aquest cas vam tindre...
Ho continueu considerant així, eh?
Continuem considerant
així. Ni govern ni oposició han estat a l'alçada de les circumstàncies.
No han estat a l'alçada de les circumstàncies.
No se'l veu ningú?
No, excepte, per exemple, en el cas de la plataforma, els únics que van tindre un exercici d'autocrítica van ser els de la CUP.
Sí, l'Òscar Ortiz.
Sí, l'Òscar Ortiz. Van tindre un exercici d'autocrítica i de lloança cap a nosaltres i verdaderament són els únics que en el 2013 van votar en contra del pressupost, que va ser la gran pujada de l'IBI, i que van dir que uns altres números eren possibles, gràcies a les reunions fetes amb nosaltres, que també les vam tindre amb la resta.
És a dir, en aquest cas ha estat l'única formació política
l'única
per la qual us heu sentit mínimament
com, sí,
atesos.
Ah, això mateix.
Es pot dir així?
Ah, sí.
Atesos.
Sí.
Aquest aprenentatge, hem de suposar, del mecanisme de la institució i, òbviament, de tot el funcionament de les xifres, etcètera, etcètera, com ha anat això? Des d'un punt de vista autodidacte?
No.
S'han posat en contacte
clar,
amb vostès?
Sí.
Em refereixo perquè no és fàcil.
No és fàcil,
I la maquinària institucional sempre és complicada i en alguns moments, en el debat, en la dialèctica política o de política vers la plataforma, aquelles qüestions relacionades amb el coneixement de la institució o amb la veritat de les xifres s'han posat molt sobre la taula.
S'han qüestionat moltes vegades. De fet, el temps ens ha donat la raó. Nosaltres hem fet la feina a través de tot l'equip que som, que hi ha nois que són economistes, hi ha nois que són enginyers, jo en aquest cas soc joiera, soc la portaveu, he entès perfectament el que m'han explicat i així ho he traslladat. Tot això va ser en el període de reivindicació i que poses sobre la taula tots els anàlisis. Nosaltres dèiem que la pressió fiscal era excessiva, que no era necessari tanta pressió fiscal i evidentment el temps ens ha donat la raó. Han tornat la meitat del deute en 3 anys. Això al principi, no sé si vostè recordarà, ens deien que estàvem mal fixats, per no dir una cosa pitjor. Aleshores, tot això ens ha donat aquesta credibilitat que finalment hem pogut evolucionar cap a una direcció clar, perquè el que vostè deia, si verdaderament tu fas un moviment ciutadà que és una plataforma, que no només és la plataforma per uns impostos i serveis justos, que n'hi ha d'altres,
però ho dic a partir de i ara em deixeu sí, l'argumentari, a partir de hi ha un fet evident, la rebaixa d'impostos o la flexibilitat impositiva sí, sempre captivarà o com a mínim hi haurà moltes persones que se sentiran atretes per aquest missatge,
sí,
per ser, pel sí, missatge en definitiva, no? I un altre, aquest dilema entre tens un deute, com resols aquest deute i si d'alguna manera tu pots resoldre un deute sense demanar-li a la ciutadania un cert sacrifici des d'aquest sí, punt de vista. Aleshores, el que comentava...
Com es combina tot
com
això?
Com es combina?
Doncs mira, el principi seria analitzar el deute, en quin període el vols tornar.
En quin període te'l demana l'Estat que ho tornis?
Clar, és que l'Estat, el període que et demana són 10 anys. Estem parlant que l'han tornat amb 3, la meitat. O sigui, la meitat d'aquest deute, que és quan pots començar a fer inversions, que és ara actualment, l'han tornat en 3.
Voleu dir que l'Ajuntament ha tingut molta pressa a pagar-lo?
Ha tingut molta pressa per al final tampoc executar grans inversions, que és el que ell deia que voldria fer aquest últim any.
Bé, en principi se suposa que es anava de pressa per poder rebaixar un nivell de deute fins a un percentatge sí. que permetés a l'Ajuntament aleshores poder tornar aquesta, a ser si independent havies, des del punt
clar,
de vista de la gestió.
Perquè si ho havies de fer en 2 legislatures, doncs no calia que haguessis tingut tanta pressa. Aquest era la nostra demanda, que no tingués aquesta evolució tan agressiva, tan agressiva des del 2013. Pensa que
és
un
dir,
augment del...
No era tant que l'Ajuntament pugés els impostos,
sinó
que això es desenvolupés d'aquesta forma tan contundent, per dir-ho així.
Exacte, un augment en un sol exercici d'un 30% és confiscatori. O sigui, és realment una bestiesa, perquè l'IBI és dels impostos més cars que paga la gent durant l'any. En la seva vida. Aleshores, que et pugi un 30% et pot desequilibrar les finances de les famílies. I a més, sota quin objectiu? Aleshores, el que comentàvem al principi, per què, de quina manera és fer tota una gestió equilibrada, que és el que demanava la plataforma? Doncs, primerament, saber el temps en el que el vols tornar, els diners que necessites, a veure què és el que pots optimitzar dintre del teu ajuntament de despesa corrent, que això no va rebaixar pràcticament res. Després, valorar verdaderament les eficiències que donen les empreses subcontractades. En fi, tot un exercici de mirar molt la lletra petita de les despeses. Això és el que et pot donar, és que el que li comentava al principi de la meva prematura gestió, és que si tu mires molt el detall de les coses, és possible que aquests diners els estiris millor i no tinguis que fer unes actuacions excessivament dràstiques, sinó que puguin ser portables per les economies dels ciutadans.
Heu viscut tots els plens i entre ells els plens que han posat sobre la taula la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament, no? De
sí,
les problemàtiques
sí, sí.
amb els treballadors. Sí. No sé si en algun moment, a partir d'aquesta experiència prèvia, que passa que estem parlant d'un treballador sí. en un club, a una munió de treballadors en una sí. institució pública que té, diguem-ne, també unes formes i una normativa diferent, no?
Sí.
En algun moment heu pensat, nosaltres ho podríem arreglar, això dels treballadors?
Home, primer has de saber què passa. Primer has de saber què passa. Ara, d'aquí uns dies, tindrem una reunió que ens convoquen els sindicats dels treballadors per explicar-nos.
La setmana que ve, em sembla.
Exacte.
Que és, no?
Per tant, aquí ja li podria contestar amb més detall. Però sí que és cert és que un conflicte com el que ha passat, com el que s'ha sabut, nosaltres hem, com vostè diu, hem anat a tots els plens, sabem perfectament el regidor de recursos humans va aprovar a fer com a tornada de salaris dels empleats, i també hem vist com això no ha sigut possible. Pues perquè no, primer que tot el 2013 és un període com per mirar-te el pressupost del 2014. La del 14 és per mirar-te el pressupost del 2015. Aleshores, tens tot un any per treballar-te la teva àrea. Si la teva àrea te la treballes a temps i amb un projecte que abans de que compleixi l'aprovació del pressupost, doncs aleshores tu tens allò treballat i no cal que ho facis a última hora. En el pressupost del 2015 no es va aprovar cap partida per tornar-li als treballadors, sinó que volia fer com una espècie de modificació de crèdit. Això ja per mi ja és una falta de professionalitat, perquè si ho havies de fer, haver-t'ho mirat abans amb detall com. L'altre és que allò no ho has validat amb l'intervenció, cosa absolutament necessària. Aleshores, com és que promets una cosa que no tens ben tancada? Això és una temeritat. Com a regidor és una temeritat, perquè estàs estafant en el teu treballador. Tu li has dit que li donaràs unes coses que no li podràs donar pel motiu que sigui. Per tant, després, com a mínim, admet la teva negligència, cosa que no sembla que hagi passat. Això és, per mi, és una falta de consideració, independentment de saber o no saber el problema, que és el que li comentava abans. Mm-hmm. O sigui, per lo que se sap, tenim aquesta opinió.
Us ho dic per si en algun moment no algú, a partir de les propostes que fa Fem Sitges, pot dir, bé, quan sigueu dins ja veureu com funciona això.
Sempre m'ha passat
tot això. Que, sempre us ho han dit?
Tota
això?
La vida, sí? des de que faig que fa aquest club que li dic, tota la vida m'han dit, ui, no saps el que és això, fins que no arribes no saps el que és, tot això és impossible, això no es pot fer, sempre, o sigui, així no faríem mai res. Cada individu té que pensar en les possibilitats perquè se les treballa i a partir d'aquí donar fe de que ho pot aconseguir. I tant, el que un realment ha treballat i veu i intueix que ho pot aconseguir, per què acomodar-se, per què negar-se la possibilitat? Has de lluitar-la.
Es pot, vist així, fent allò un desideràtum, es pot aconseguir resoldre la qüestió del Top Manta, es pot aconseguir resoldre la qüestió de les terrasses?
Sí. Jo crec que sí.
Nosaltres
pensem, el model de convivència que Fem Sitges proposa és un model de convivència treballat. És un model de convivència que creiem que perquè sigui eficient, des de la nostra trajectòria anterior, com bé dèiem, perquè sigui eficient té que tindre tres àrees molt marcades. No simplement una frase, sinó tres àrees molt marcades, molt treballades, que seria, primer, la mediació, després el protocol de prevenció, primer la prevenció, després la mediació i després les normatives. Si tu fas primer una prevenció de preveure el problema que no se t'enquisti dintre del municipi, perquè a través de la col·laboració ciutadana, de les forces de seguretat i de l'Ajuntament, tu pots intuir que se t'està posant un problema a sobre. Si aquest problema tu l'intueixes, ja fas una prevenció. Aquesta prevenció potser la pots tallar abans de que s'instal·li.
Ens ho poseu bé,
Sí.
Intuïm un problema.
Sí.
Bé, intuïm un problema una nit de juliol. Sí. Ja el podem intuir.
Sí.
Perquè el problema
hi
serà. Vaja.
Sí.
O arriba un miracle, o si no...
Sí, no.
Una nit de juliol,
un problema instal·lat,
Sitges, hi haurà un problema.
Sí.
Com el resolem, aquest problema?
Miri, primerament...
Quan se'ns ha fet d'aquesta envergadura...
Quin problema amb...
El problema, per exemple, de la convivència ciutadana o el problema, per exemple, del Top Manta. Quan s'han fet d'una envergadura que, precisament, i vos en sou coneixedora, perquè plataformes s'han integrat també a la Plataforma per uns Impostos i Serveis Justos per fer l'agrupació de lectors. Per tant, quan això ha assolit aquesta dimensió i quan els propis cossos de seguretat diuen que això, que qui prometi allò directament que això es pot arreglar, promet... o no diu tota la veritat perquè això no és tan fàcil com sembla, perquè és un problema enquistat,
no, que respon que sigui
a una conjuntura, etc.
Ningú ha dit que sigui fàcil, però també n'hi ha altres llocs que ho controlen. Aleshores, nosaltres, o altres municipis, nosaltres el que li estava comentant de la prevenció amb el problema instal·lat, com diu vostè, de juliol, un dia ple de juliol, és el següent. Primer, tu tens tota una estructura municipal, val, que són... quasi 400 funcionaris en els quals deus tenir inspectors i deus tenir personal que controla les llicències. Aleshores, aquestes llicències han de tindre la qualificació que el local ha demanat. No pots tindre locals amb una llicència diferent a l'activitat que exerceixen. Això ja és un cert control de prevenció, perquè el local que verdaderament aquesta llicència no la té al dia, doncs no pot exercir aquesta activitat. Aquí ja fem una eliminació. O, si no, no una eliminació, sinó una...
Un sedàs, vaja.
Ja comences a passar el sedàs pel problema. Després estan locals que, depèn de l'activitat que fan, necessiten complir unes normatives, com per exemple, si tu fas uns certs decibels de soroll, per no hi hagi contaminació acústica, necessites insonoritzar-te el local. Per tant, tornem a estar en el mateix. El local que no està insonoritzat i que l'ha de tenir perquè ell, el seu negoci, és de molt soroll, doncs aquí tornem a tindre un altre compliment de normativa que l'has de fer més o menys complir dintre d'un període de temps raonable però eficient, eficaç. Després tindries, per exemple, l'ocupació de la via pública. També se sap que l'ocupació de la via pública no pots beure alcohol a fora dels locals i que tot això, en fi, has de mediar-ho amb el propietari del local i dir que no es pot vendre alcohol per tindre-la fora per fer una ocupació de la via pública i fer tot el soroll a fora. Aleshores, tot això són uns certs controls de prevenció, que les normes ja estan per acotar certs problemes que no s'instal·lin. Per tant, aquí ja hi hauria una de les mesures que podrien ser verdaderament tallafocs.
Perquè creieu que l'estructura de l'Ajuntament és capaç de poder garantir el control absolut de tots aquests passos amb un Sitges tan ple d'activitat en moments de l'any com pot ser l'estiu?
Anem a veure. ara aquí li puc ser una miqueta més diplomàtica en l'aspecte de la massificació dels carrers a certes hores del vespre.
El que vostè vulgui.
Aleshores, quan aquesta situació és una realitat, que hi ha controles, que a més no es vengui alcohol a fora, que controles que estiguin insonoritzats, que controles que les normatives o les llicències estiguin en ordre, etc., i continuï un excés de massificació en els carrers, aquí està la normativa també. És a dir, si els locals d'oci nocturn poden estar oberts fins a les 3 del matí, doncs poden estar oberts fins a les 3 del matí. Nosaltres no estem en contra en absolut ni de l'hostaleria ni del negoci pròpiament, sinó de l'incompliment de les normatives. Ara, vostè em diu, els carrers a les 3 del matí estan a tope de gent, val, i s'ha acabat l'hora. Com, de quina manera ho mediaríeu això per començar a tindre una solució? Val?
Pues una de les... Segurament el prec que deuen fer molts veïns i que us han fet molts veïns. Escolta'm, a les 4 això està així. Va, clar. Qui ve i qui m'arregla tot això mateix. A aquesta hora? Com ho fem, això?
Aleshores, clar, els locals saben que és la seva hora de tancament. Per facilitar-los la feina, creiem que el servei de neteja, en comptes de que passi a les 7 del matí, podria passar en aquestes àrees de zona d'acústica especial, la zona Zare, tindria que passar, diguéssim, a les 3, quan s'acaba l'horari. Això passa en altres barris d'altres localitats. Aleshores, treus la manguera de neteja i poc a poc, o els camions...
Vol dir que d'una forma subtil...
Subtil, comences a fer un mediadora, comences a fer un desallotjament dels carrers. I a partir d'aquí ja és més fàcil controlar. És més fàcil que passin les patrulles i que allò es mantingui més o menys en ordre.
És a dir, que els carrers passi, per dir-ho d'alguna forma, sí, el que passa a les platges de Barcelona l'endemà de la Revetlla de Sant Joan?
Pot ser és similar, sí, sí.
Que arriben els operaris de la neteja, sí, sí, i aleshores diguem-ne que per obligació...
O al barri de Gràcia també passa.
O al barri de Gràcia.
Sí, sí.
Llavors, per obligació, els que estan allà mig adormits o estan allà...
O per treure el botellón dels carrers, m'explico una mica l'oci de borratxera perpètua als carrers, que fan molta molèstia, que tampoc aporten una qualitat en l'oci de nocturn de la vila, i tot això doncs sense discutir-te, sense fer grans multes ni sense fer actituds massa dràstiques, pots anar regulant-ho d'aquesta manera, és a dir, aplicant normatives.
Els de la neteja estaran contents amb vostè per això, eh?
Per què?
Home, quina feina més desagraïda. No en tenim prou a netejar, que encara ens haurem, sí, de trobar tota aquesta munió de personal.
Home, és una concessió contractada. Si aquesta concessió contractada...
Ho dic perquè no sé si en el contracte de la concessió consta, doncs allò, anar empenyent els incívics a la mesura que vas netejant el carrer.
Si ho fan en altres municipis, per què no
nosaltres? Ho fan en altres municipis.
Clar, això, exacte. És que aquí és el punt de partida. El de dir, si ho fa un altre, per què no jo? Aleshores, aquest és la motivació que ens força a portar solucions i buscar-les.
Terrasses.
Les terrasses s'han convertit... Les terrasses il·legals estem parlant. Les terrasses il·legals són les que superen el límit establert pel que paguen en l'Ajuntament per obtindre aquell espai de terrassa, de cadires i taules.
Mm-hmm. Per l'ocupació de la via pública. Vaja.
Exacte. Aleshores, això està mesurat. Això té unes marques a terra que tothom veiem de color groc, que fins a aquell punt no poden passar les terrasses. Això no a tot arreu passa. Aleshores fas un greuge comparatiu. Hi ha locals que automàticament tenen dos cadiretes i una taula i se les posen a fora ocupant una acera que potser només passa ni un carret de criatures. O les persones grans tenen que fer aquesta carrera d'obstacles per anar a 100 metres. Aleshores, si aquella terrassa no és legal, no té que estar, no pot estar, perquè el carrer no és propietat és via pública, és propietat del poble, del ciutadà, però no una extensió dels bars.
I en el cas que...
Dels bars que no compleixen, no?
I en el cas que el propietari d'aquell establiment us pugui dir, doncs mira, l'Ajuntament em va donar el permís perquè jo pugui tenir aquestes taules sobre la vorera,
perquè
com
que si compleixen la normativa no hi ha cap problema.
Com que el carrer és peatonal, doncs aleshores jo puc tenir les taules.
Aleshores no hi ha cap problema. Tot és complir les normatives. Aquí el problema és quan és evident, perquè hi ha moltes queixes de que això no passa. Per tant, el que té la normativa, què has de dir? No pots dir res més que faci el seu negoci, només faltaria.
Complir la normativa sembla, vaja, sembla un oxímoron. S'ha de complir, ja està, una qüestió, vaja, gairebé retòrica, perquè ho hem de donar per entès. Si no es compleix, per què no es compleix?
Algú no farà el seguiment perquè no es compleixi. És el que li dic. Si hi ha departaments que donen llicències i aquests departaments no estan actualitzats, les llicències, algú falla. Si hi ha, és a dir, inspectors que poden anar a fer la vigilància de que tot això estigui en ordre, pues, no sé, vostè si deixa el cotxe mal aparcat, li sancionaran. Aleshores, doncs, per què li sancionen? Pues perquè el tema l'aparcat, doncs, és una mica el mateix.
Jo us ho pregunto per si al llarg de tots aquests dies o de tots aquests anys us heu trobat a persones que us hagin pogut dir bé, però és que això de les terrasses no és d'aquesta legislatura, això de les terrasses és un problema crònic crònic, sí, aquí, sí. Sitges, i per això us ho pregunto si els problemes crònics veritablement acaben sent crònics perquè no hi ha hagut encara possibilitat manifesta de poder-los resoldre amb, no sé si dir, l'estructura, la logística actual, etc, etc.
O potser per deixadesa.
Potser per deixadesa.
No?
No, no.
O sigui, nosaltres, clar, nosaltres anem a plens fa 3 anys, fa quasi bé 4, i no veiem que ningú, ni oposició ni govern, posi fil a l'agulla o que doni la pressió necessària per donar solució a certs problemes. I evidentment és que estàs abandonat. Com a ciutadà estem on estem, fent una agrupació d'electors, perquè et sents abandonat, tant per l'oposició com pel govern. Hi ha coses que no sembla ser que no tenen la importància com per resoldre-les. I aleshores, és clar, la impotència et porta a fer un pas endavant i fer una, en aquest cas, fer una agrupació d'electors per les necessitats de les circumstàncies, no perquè hagi sigut un pla estratègic individual.
No haguéssiu arribat mai aquí?
No era la idea, ni molt menys.
No. No era la idea en la vostra vida dir, mira, arribaré
no.
regidora.
No.
Si arriba, no.
No. No, la idea era plantejar una problemàtica, ajudar com a associació de veïns i com a altres associacions agrupades amb unes signatures quasi bé 4.000 que vam aconseguir donar, de dir, escolteu, hi ha aquest problema, us el posem a sobre la taula, hi ha aquesta possible solució, això és així, hi ha un abús d'impostos municipals, la gent està patint, heu pujat les escombraries, l'aigua ha pujat un 30%, en fi, tota una sèrie de desmesures que això... L'oposició tampoc ens va fer costat. I dius, home, és que sembla ser que ningú li ha interessat 4.000 signatures.
O sigui, que heu arribat fins aquí perquè enteneu que no hi ha hagut forma humana de resoldre...
Aquí està.
Cap de les reivindicacions que en el seu moment veu plantejar.
Tant la plataforma per uns impostos i serveis justos com les plataformes del centre de la vila que tenen problema amb una convivència. Les plataformes de Salvem Sitges, etc., també han tingut un problema d'impotència en la qual hem tingut la necessitat de fer unir forces de manera individual per resoldre i posar verdaderament els nostres problemes en majúscules.
O sigui que enteneu que l'única forma d'arreglar-ho és des de dins.
Sí, sí. Evidentment, no ens han donat un altre camí. Des de fora hem fet molta feina i no ens han donat resposta. Aleshores, l'única cosa que entenem és aquesta, és que entrant dintre del sistema és quan tu pots dir, anem a veure, aquí ja tinc els vots a darrere, aquí ja tinc un suport ciutadà i aquí això ja canvia, no? Creiem que la força serà real en la mesura del suport del vot que tinguem.
No penseu en què el sistema us pot condicionar en el futur a l'hora de poder desenvolupar...
Ho intentarà, segur, no, home, no som beneits, anem als plens i veiem com se juga. Aleshores, és possible que s'intenti. Però nosaltres tenim molt clar els objectius i tampoc, com que no tenim una intenció de perpetuar-nos amb ser o no ser govern, amb ser o no ser... No, sinó que volem solucions al problema, ficarem les mesures dintre de la força que s'aconsegueixi més eficaces per solucionar o donar, en fi, esperances als problemes que creiem que tenen que, en fi, que canviar. No?
O sigui que l'objectiu d'alguna manera és que en aquests 4 anys, si fem Sitges arriba...
Sí.
A l'Ajuntament i pot d'alguna forma influir en el, sí. en el govern, es puguin resoldre aquests problemes fonamentals que exposeu en el vostre programa
en
electoral
el programa.
I si es resolen, aleshores, diguem-ne que tal com vam arribar, marxarem?
Bé, suposo, o sigui, no sé, en principi això ja és mirar massa lluny. De moment anem pas per pas, no? Primer vam fer plataformes, després vam aconseguir signatures, després vam presentar les signatures amb els programes de solució, després hem aconseguit juntar-nos diferents plataformes per tindre una veu comuna, després hem fet signatures per poder constituir-nos no un partit polític, sinó una agrupació d'electors, ara estem buscant el vot i ja pas per per pas. Un cop tinguem el vot, si el tenim, que esperem que sí, si el tenim, aleshores farem servir la força com el col·lectiu, que és un projecte col·lectiu, decideixi. I a partir d'aquí, ja més endavant, ja no li puc dir.
Però el que dieu és que es poden baixar impostos.
Sí.
Sí.
Sí, sí. Nosaltres
I no s'acaba el món.
No s'acaba el món, no, no.
No?
No s'acaba, ni molt menys, i al revés, la qualitat pot millorar.
I es poden fer inversions abaixant impostos?
Es poden fer inversions, i tant. Clar, anem a veure, ha de pensar que s'han tornat quasi bé 30 milions en 3 anys. 30 milions d'euros, són molts milions d'euros. Si tu això ja ho tens tornat, són diners que tens per maniobrar. Aquests diners s'han de materialitzar en dues coses. Amb inversions, evidentment, perquè està degradat el poble, de manteniment sobretot, d'inversió de barris, i després d'inversions d'interès general, de passeig marítim, d'una sèrie de coses que estan molt... en fi, que tenen unes mancances molt potents. No? Que, no, que la degradació permanent és visible perquè l'han oblidat tots aquests, tota aquesta legislatura. Els jardins, jo, vamos, anem a veure, hi ha uns jardins que no hi ha una filera de testos o de jardineres que tinguin les flors iguales, o sigui, tot sembla, hi ha rotondes que són uns camps de patates, dius, anem a veure aquests models de qualitat, els paguem perquè els impostos hi són, però clar, tot això té que tindre una revisió de com i de quina manera les despeses no es transformen amb la qualitat que es paga.
Li reconeixeu alguna cosa al govern?
No, bé, sí, li reconec que ha aixugat el deute en 3 anys, això és
evident. Una evidència.
Ha aixugat en 3 anys la meitat del deute, això és una evidència.
Facilitarà les coses als que vinguin?
Suposo que sí, en el cas de deute sí. Ha sigut la seva proposta de govern, no ha fet una altra. No n'ha fet una altra, també és senzilla, fer una proposta de govern de pressió fiscal per tornar un deute... És senzilla fins en el punt de que no has fet res més. Ni has aixugat la despesa corrent, és a dir, no has baixat la despesa corrent. Per exemple, ara tots els programes que sentim aquí a la Ràdio Maricel, tots parlen de serveis socials. Serveis socials, serveis socials, serveis socials. Bueno, anem a veure, els serveis socials, en tota aquesta legislatura, oposició i govern, perquè ara li explicaré, el govern va destinar al carnet blau 300.000 euros. Dels quals a meitat de l'any una part considerable d'aquests diners els va destinar a una altra cosa. És a dir, fan una desviació de crèdit, queda molt bé ficar en un pressupost que destinaré a serveis socials 300.000 euros. I després, a meitat de legislatura, agafes els diners que tens provisionats per aquesta àrea de serveis socials i resulta que els passes a tornar deute o a pagar qualsevol altra cosa que hagis cregut convenient. Aleshores, què? Pensi que han estat governant i s'omplen la boca de les serveis socials, no? Resulta que les guarderies públiques amb aquest municipi són pràcticament igual de cares que les privades. Això són serveis socials. La inserció de la dona és pràcticament impossible quan tens un nadó petit, perquè quasi et surt més car portar-lo a la llar d'infants que no pas anar a treballar.
I en un context complex.
Complex.
Perquè l'actual gestor de les llars d'infants és un gestor gairebé, diríem, que per obligació.
Aleshores...
Perquè quan es va presentar concurs ja eren unes condicions, diguem-ne, que el propi gestor actual de les llars d'infants tampoc li interessaven. Ho dic per si d'alguna forma,
sí.
Es pot caure amb la paradoxa d'una evidència, que és que les llars públiques, les llars d'infants públiques poden arribar a costar el mateix que les privades,
quasi bé, per poc,
però que a la vegada els concessionaris de les llars d'infants públiques puguin dir doncs, que tampoc treuen els diners que haurien de treure perquè el concurs és tan a la baixa que aleshores hi ha molt poques empreses que les vulguin gestionar. I això torna a ser una altra patata calenta
per pares
i mares i per la institució per poder resoldre una qüestió així.
Però tu et planteges això des d'una perspectiva i dius com és possible que una guarderia, una llar d'infants privada que té un marge empresarial i que es guanya la vida i que paga un lloguer o paga una compra de l'establiment i que a més paga el llum, paga l'aigua, paga els treballadors, paga la seguretat social, ho paga tot i es guanya la vida. Com és possible que quasi bé tingui el mateix preu una llar d'infants públiques que tot el seu equipament és públic i que, no, que és de propietat de, del municipi.
I en canvi la feina sigui trobar concessionari per a aquestes llars.
Val? Aquí hi ha un desequilibri evident i clar.
Us ho pregunto, no heu sentit, heu pensat en la municipalització d'alguns?
I tant,
sí?
I tant, esclar.
Aquest és un i tant molt home, contundent.
Home, és que sí. Si no funciona, una solució se li té que donar.
I l'Ajuntament
el que
tindria...
no pots és malbatre els diners públics amb alguna cosa que no funciona.
I l'Ajuntament tindria capacitat econòmica per poder municipalitzar determinats serveis, com poden ser les
si hem pagat 30 milions d'euros de deute en 3 anys, vostè no creu que no hi ha diners, que a més aquests diners que estaven destinats...
Penseu que el màster amb números l'heu fet vos. No
sí,
jo.
Sí, sí.
Nosaltres
sí.
Només hem escoltat.
Jo li dono ara una simple resum.
És a dir, sí. Es podria fer.
Jo,
podríem municipalitzar determinats serveis, l'Ajuntament, o alguns dels que té externalitzats ara.
I fer-los més eficients. I fer-los més eficients, cap al mateix preu, el ciutadà trobi millor preu, en aquest cas de les llars d'infants.
I si hi ha una normativa estatal que diu, escolti'm, que aquí no es pot contractar ningú perquè ara per contractar un treballador has d'anar a l'Estat i dir-li, escolti'm, que aquest treballador és essencial com eren essencials els treballadors de la postguerra, perquè si no, no es pot contractar ningú.
S'hauria de mirar bé.
S'hauria
de mirar bé perquè ha de pensar que dintre del pressupost no, hi ha molts empleats funcionaris, molts empleats públics, dels quals estan pressupostats i no existeixen. Es mantenen les places, m'explico, d'uns empleats que aleshores igual aquí hi ha marge. O sigui, evidentment, jo crec que hi ha marges de maniobra que s'han de fer servir amb molta cura i el que no es pot fer servir, no es pot fer servir, això mai. Però intueixes que hi ha possibilitats, jo crec que, o com a mínim, de donar-li una solució.
Ens queden 4 minuts, així passant xino-xano per la conversa.
Sí.
Hem parlat de rebaixa i... progressivitat fiscal, que també és un dels, diguem-ne, un dels arguments de Fem Sitges, que els impostos s'adaptin a les circumstàncies de cadascú, o com a mínim d'allò que cadascú pot pagar d'acord amb la circumstància en la qual viu, siguin la taxa d'escombraries o sigui qualsevol altra taxa. En matèria d'inversions, centreu bona part del vostre programa en el que serien aquelles destinades bé, a qüestions com una nova llar d'infants o qüestions com el CAP i les farmàcies de guàrdia.
Exacte. Això no és una inversió municipal, però sí que és una gestió municipal demanar-ho amb fermesa. És a dir, si tu fas la pressió que cal, perquè aquí no hem... Ara tornem a fer el mateix plantejament, l'oposició que ha estat fent durant aquests 4 anys. Si volien que no es retallés la sanitat, que hagués fet mobilitzacions... No? Que hagués fet mobilitzacions davant del CAP perquè aquest CAP s'obrís als vespres o, per exemple, que les farmàcies de guàrdia tinguessin una negociació d'alguna manera perquè tinguem una farmàcia de guàrdia, si volen aquests Sitges, com volem tots, de qualitat, no? Tant pel turista com pel visitant, com pel que el ciutadà que hi viu.
I si això depèn dels despatxos de la Generalitat i queden molt lluny els despatxos...
S'haurà de veure si això queda tan lluny o no. A vegades també pot ser aquesta deixadesa que li comentava. No s'ha treballat prou, no s'ha treballat prou ni des de l'oposició ni del govern al perseguir que l'escola Agnès acabés sense barracons, al perseguir que el CAP estigui tancat als vespres, que la farmàcia de guàrdia no estigui... Ha de pensar una cosa, que és el que a nosaltres ens motiva les comparatives. En el poble del costat, que és Sant Pere de Ribes, en aquest poble té 28.000 habitants, inclòs Roquetes, igual que Sitges. Aquest municipi té 2 CAPs i té un hospital. Per tant, creiem que nosaltres, com a mínim, el CAP que tenim hauria d'estar obert d'urgències, perquè hi ha gent que passa penalitats per tindre que agafar un taxi a mitjanit i anar-se'n als Camils a passar-se 3 hores d'urgències per una cosa que és de servei bàsic.
O sigui que quan us expresseu en tanta vehemència és perquè creieu que no s'ha insistit prou.
No s'ha insistit prou. Vostè no sé si ha vist mobilització a carrer per veure perquè aquest problema no està resolt. Jo no n'he vist cap, ni de les farmàcies de guàrdia ni del CAP al vespre. Aleshores, crec que tot això, sigui oposició, sigui govern, s'ha de pressionar amb més força, perquè Sitges s'ho mereix.
Teniu un minut per dir que vulgueu, per exhortar el vot, per el que creieu que valgui la pena dir en aquest minut?
Home, doncs em fa un compromís en un minut fer lloances d'un mateix per... Bé, nosaltres creiem clarament que el projecte és il·lusionant. És il·lusionant perquè té molts punts treballats i molts punts que són possibles. De la mateixa manera que creiem que es pot ser un servidor públic de primera. De primera vol dir estar al carrer, estar amb la gent, escoltar-la i presentar, per exemple, el teu programa, presentar-lo de cara a cara, que et coneguin, que et vegin. No a través d'una cartelleria milionària, sinó que tinguis un programa que te l'expliquin de tu a tu, que te'l donguin a les 7 del matí i que tu puguis veure'l, llegir-te'l i plantejar-te'l. Perquè si no, al final són molts diners el que es paga durant l'any i a vegades estem obsessionats en canviar de companyia de mòbil per estalviar-nos unes pessetes, uns duros, uns euros, i resulta que al final per canviar de lo que més pagues, que són uns impostos municipals, que és de lo que més pagues a l'any, no mires prou les possibilitats que té els teus impostos.
És Cristina Martínez, la cap de llista, la candidata de l'agrupació d'electors Fem Sitges, que es presenten aquestes eleccions del 24 de maig. Cristina Martínez, gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I a tots vostès, demà hi tornem a partir de les 9. Demà, que respectarem una miqueta més els timings, a la segona hora de programa Armand Paco i a la tercera hora de programa Jordi Serra. Que passin un molt bon dia. Fins demà. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.